Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton, com va la vida?
Molt bé, Roger, i tu?
Això és La Terra es Plana, aquest espai de ciència i d'astronomia que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol. De fet, el sol ja ens ha avançat, eh?
Sí, sí, ja va cap a les parts de l'any que t'agraden més.
Sí, sí, sí. S'acosta l'estiu, tot i que encara queda uns quants dies. Escolta'm, Joan Anton, alguna vegada t'he preguntat pel teu primer telescopi?
Sí.
No? Que era una cosa que tu feies a casa tranquil·lament, com a divertimento,
sí.
Quan encara no sabies ni que volies ser astrofísic.
No ho sabia.
O químic quàntic.
No ho sabia. Em fa cosa parlar de telescopis referint-me a aquelles andròmines.
Quants anys tenies?
Jo recordo 9. 9 és més o menys l'edat que amb la meva mare hem acabat acordant, perquè clar, els meus records no poden fixar exactament, però més o menys devia tenir 9 anys quan em vaig fabricar el meu primer, entre cometes, telescopi, que era un tub de cartró en una lent i un microscopi desmuntat.
Sí, ho hem explicat alguna vegada. Suposo, o sigui, a partir dels 9 anys comences a mirar cap al cel de manera enlluernadora, no?
Totalment, totalment. Fascinant. Jo veia més a ull nu que a través d'aquell tub, ja t'ho haig de dir, eh? En aquell tub no veia apenas res, veia més sense. Però per mi era fascinant el pensar que estava intentant construir un objecte que s'anomenava telescopi, que servia per veure mons llunyans. Jo només això, i a mi m'al·lucinava, a pesar que no hi veia res, apenas.
Avui al suplement farem un petit homenatge als telescopis. No només el del Joan Anton Català quan tenia 9 anys.
No, sisplau.
Sinó els de debò, també. Els telescopis importants que tenim mirant cap al cel. Ara em ve un cap, el Hubble, per exemple, no?
Exacte.
Em ve el cap aquest.
Aquest és el gran telescopi que ens ha canviat la percepció que tenim i el coneixement que tenim de l'univers. Gràcies a ell hem descobert un univers immens i ens ha permès certificar moltes de les coses que les teories que tenim sobre l'univers diuen.
Avui a La Terra es Plana, telescopis. Joan Anton, per parlar de telescopis hem d'entendre la llum primer, no?
Sí, la llum és molt important perquè és el missatger, és el gran missatger que tenim que ens porta missatges, ens porta senyals de l'univers. Quan diem llum, normalment tots, la gent té tendència a entendre la llum visible, és aquella que tu ara i jo estem veient, però no, la llum és un concepte molt més ampli. Tècnicament anomenem radiació electromagnètica i també és llum. A més de la visible, també és llum, per exemple, les ones de ràdio o les de televisió, és llum. El que passa és que els nostres ulls no la poden veure, o els rajos X de la consulta del metge, això és llum, o els microones de la cuina per escalfar els espagueti, això és llum, que els nostres ulls no poden veure, els rajos gamma, els infrarojos, tot això és llum, és radiació electromagnètica. Només el nostre ull està dissenyat per veure un trosset, un fragment petit, un rang molt petit d'aquesta llum, que és la que anomenem llum visible. Per tant, la llum és el que des dels nostres avantpassats, quan ells pujaven a la vista al cel i miraven, és el gran missatger, el que ens ha portat tot el que coneixem de l'univers. El 99,99% del que coneixem de l'univers ens ho ha portat la llum en qualsevol d'aquestes facetes que acabo de dir.
Per tant, com més instruments i tipus de llum combinem, entenc que molt millor, no?
Exacte, això en diem estudi multirang o multifreqüència de l'univers. Perquè cada tipus de llum és capaç de portar-nos informació una mica diferent, d'objectes diferents o del mateix objecte, però informació diferent. Per exemple, doncs, els rajos infrarojos poden travessar nebuloses per ensenyar-nos quines coses s'amaguen al darrere d'aquelles nebuloses. I amb infrarojos, per exemple, podem veure com estan naixent estrelles i planetes al darrere de les nebuloses, que en llum visible només veuríem la nebulosa. Per tant, el que fem és combinar, utilitzar la llum al màxim que podem, intentar-la observar en totes les seves freqüències, en totes les seves modalitats, amb instruments que ara anirem parlant, que són diferents obligadament, i unir, sumar totes aquestes observacions fetes en diferents tipus de llum per acabar tenint fotografies, en sentit figurat de la part de la fotografia, amb color, és a dir, per acabar tenint informació global dels objectes que hi ha a l'univers.
Què entenem per telescopi?
Un telescopi, al final, la definició més simple, és un instrument que permet recollir la llum i concentrar-la en un punt on es pot posar un instrument per estudiar-la. L'instrument pot ser un ull, o pot ser una càmera, o pot ser un prisma, però és bàsicament un instrument que el que serveix és per recollir tota la llum que pugui i concentrar-la en un punt on es pugui estudiar.
Mm. Com més llum capti aquest telescopi, entenc que més veurem del cel, no?
Exacte, aquest és el punt clau d'un telescopi. Com que volem captar llum que ve de l'univers, i l'univers és immens, i com sabem, els objectes que emeten aquesta llum estan a distàncies bestials de nosaltres, el que ens interessa és que els telescopis, el que li donarà la potència a un telescopi és la capacitat que té de rebre la llum, de captar aquesta llum que ha estat viatjant durant moltíssims anys per l'univers i ens arriba, diríem, afeblida per poder-la captar.
El que permet captar aquesta llum és el que coneixem com a obertura del telescopi.
Exacte, obertura és la capacitat, la característica més important d'un telescopi, la més important, que és com de gran és el seu ull. Per exemple, nosaltres sabem que la pupil·la humana és un telescopi, l'ull nostre és un telescopi, és el més el que la natura ens ha donat. Doncs quan nosaltres som a la foscor, sabem que la pupil·la se'ns dilata. Per què? Perquè volem rebre llum que està en condicions molt afeblides. Llavors el que fem és guanyem obertura, és a dir, la nostra pupil·la s'obre. Doncs això és un telescopi. Un telescopi, el que li dona la capacitat més potent a un telescopi és com de gran és la seva pupil·la, com de gran és el seu ull, com de gran és la seva obertura, que és això que dèiem, com de gran és l'ull que permet rebre tots aquests fotons de llum, totes aquestes partícules de llum que arriben de l'univers.
I els augments quina funció fan?
Molt poca. De fet, la gent quan va, a vegades la gent aficionada que es vol comprar un telescopi em pregunta, escolta'm, i quants augments necessito? No, els augments no són gens importants. El que li dona la capacitat o la limitació a un telescopi és l'obertura, això que dèiem, com de gran és el seu ull. Els augments, al final, tu canviant un ocular, això en el mateix telescopi òptic, tu canviant un dispositiu, que en pots tenir molts d'oculars, els vas canviant, pots aconseguir augments diferents. Perquè la gent ho entengui, l'augment el que faria és, un cop tens recollida aquella llum que l'obertura del telescopi t'ha permès recollir, l'augment el que et fa és t'amplia això. Però si no has aconseguit recollir bé aquella llum, ja pots ampliar el que vulguis. Per tant, el que limita un telescopi no són els augments, sinó és l'obertura.
Mm. La muntura d'un telescopi sí que és important, eh?
Brutal, brutal. I això, amb la baixada de preus que hi ha hagut, parlo ara també pels aficionats, la baixada de preus que hi ha hagut pels elements òptics, que avui en dia un telescopi, la part òptica d'un telescopi és molt barata, el que s'està convertint en més car és la muntura, el peu, el trípode, per entendre'ns, perquè un telescopi necessita estabilitat. I els telescopis professionals, ja no t'ho dic, necessiten una estabilitat bestial. Tan bestial que les seves muntures són peces absolutament claus. Pensa que un observatori es construeix al revés que un edifici. A l'observatori primer es construeix el peu, quan encara no hi ha l'edifici, es construeix el peu que s'ancla a les roques, s'ancora a les roques. I al voltant del peu es construeix l'edifici, sense tocar el peu. Per mil·límetres no el toca en cap moment, de forma que ningú que pugui anar caminant o que es pugui moure per l'edifici pugui produir cap vibració en el telescopi.
Sabem qui va inventar el telescopi, Joan Anton?
Hi ha molta discussió, moltíssima discussió. Mira, hi ha una versió que diu que la va inventar un alemany holandès que es deia Hans Lippershey, al segle XVI. Però recents estudis apunten a un gironí, en Joan Roger.
Què dius ara? Sempre un català aquí?
Sí, a tot arreu, que el podria haver inventat a l'any 1590. Hi ha documents que demostren, semblen demostrar, que aquest gironí ja s'estava construint els telescopis, que llavors no eren telescopis, eren ulleres, eren dispositius que es van començar a utilitzar en efectes militars o efectes, diríem, de geografia per observar, per exemple, militarment, doncs per observar els vaixells dels enemics tal com s'apropaven. És a dir, no s'utilitzaven com a telescopis, s'utilitzaven com a ulleres terrestres.
Escolta'm, no va ser Galileu per això.
I aquí és on està el tema. Llavors, Galileu és el primer documentat que tenim que utilitza com a telescopi, que agafa l'invent, se n'assabenta de l'invent a començaments del segle XVI...
I el fa servir.
A començaments del segle XVII, exacte. Se'n construeix ell un, de fet se'n va construir diversos, i el fa servir per mirar el cel. Per tant, és el primer científic del qual tenim documentació que agafa això, se'n construeix un i l'apunta cap al cel, i revoluciona l'astronomia completament.
Què va veure Galileu al cel?
Va veure coses espectaculars. Per exemple, l'ortodoxia del moment deia que la Lluna era un objecte pur que Déu havia posat dalt del cel pel gaudiment nostre, no? Llavors ell l'observa i veu que de pur no en té res, que està matxacat, té la tira de cicatrius, matxacat per impactes, per cràters. Observa també la Via Làctea i se'n dona compte que aquella via lluminosa nebulosa que veiem les nits d'agost i setembre en realitat està formada per milers de petits punts que són estrelles. Observa Júpiter i descobreix els quatre satèl·lits principals de Júpiter. I veient-los dia rere dia se'n dona compte que giren al voltant de Júpiter. I se'n recorda de Copèrnic, que uns anys abans havia dit que no tot girava al voltant de la Terra. Ell revoluciona. Això ho escriu en un llibre començaments del segle XVII, l'escriu en llatí, i no li passa res perquè, bueno, el llatí el poble vulgar no el pot entendre, i al revés, ell es converteix en un personatge de moda que el conviden als palaus, i posteriorment ell escriu tot això en italià perquè vol arribar al poble, i allà és on Galileu comença a tenir els problemes que tots sabem que va tenir.
Uh-huh. Hi ha molts tipus de telescopis, Joan Anton. Segurament el més conegut és l'òptic, no?
Sí, l'òptic és aquell que on posem a l'ull, és el que ens comprem també quan som aficionats, o molts dels que veiem en pel·lis i tal, on els astrònoms s'hi posen a l'ull. I d'aquests, els òptics, n'hi ha de dos tipus. Uns estan fets de llens i els altres estan fets de miralls. Els primers són els refractors. Els refractors van ser els primers que es van inventar, el que Galileu va utilitzar, i combina l'efecte de dues lents. La primera n'anomenem objectiu, que és la que està al davant, per entendre'ns, a l'obertura del telescopi, i després n'hi ha una altra, en veritat no és una i una, són conjunts, però ho estic simplificant, que s'anomena ocular, que és on hi posem a l'ull. Aquests són els típics de tub llarg. Mm. Aquests telescopis que veiem i el primer que ens ve al cap són aquests que s'anomenen refractors.
Molt bé, doncs, i qui se'ls va inventar, aquests?
Aquest seria això que hem comentat ara, el Joan Roget, i que Galileo va ser el primer que sabem que el va utilitzar com a telescopi real. Sí. D'òptics n'hi ha de dos tipus, els refractors i els reflectors.
Molt bé, diferències.
Llavors, els refractors són els que acabo d'explicar, formats per lents. Els reflectors, formats per miralls. Aquest el va inventar el Newton, que sapiguem, i el que va fer és canviar una de les lents d'un objectiu òptic i la va convertir en un mirall. Llavors els reflectors tenen un mirall i una lent. A diferència dels refractors, que tenen dos lents, els reflectors tenen un mirall i una lent. I això són reflectors, també òptics, telescopis òptics.
I per fer-ho encara una mica més difícil, després hi ha els infrarrojos.
Correcte, llavors tenim telescopis infrarrojos. Els infrarrojos, és això que dèiem al començament del programa, són telescopis que volen anar a captar llum diferent a la òptica. Com que l'atmosfera de la Terra el que fa és ens filtra part important de la radiació infraroja que ens arriba de l'espai, això fa que molts dels telescopis infrarrojos els posem a l'espai, els posem en òrbita, fora de l'atmosfera de la Terra, i el que fan és el mateix que un telescopi òptic, però en la llum infraroja. Concentren aquella llum infraroja en un punt on hi tenen instruments que poden analitzar aquesta llum. Els instruments són càmeres, són prismes, són diferents instruments científics per analitzar aquella radiació infraroja.
Quins són els més coneguts?
Mira, fa molt poquet la NASA ha tancat, ha xapat el Spitzer, que és el gran telescopi d'infrarrojos de la NASA, que ha mort, per tant, després de 16 anys en servei a l'espai. Pensa que l'infrarroig necessita estar superrefrigerat per funcionar la precisió que necessitem, perquè qualsevol objecte calent emet infrarroig. Per tant, el mateix telescopi emet infrarroig perquè està calent. Fins i tot a les temperatures baixíssimes de l'espai, el telescopi emet infrarroig. Per tant, els telescopis infrarrojos de l'espai s'han de refredar constantment. Un cop se'ls acaba a l'heli que porten, que els permet refredar-se en temperatures encara més baixes que les que hi ha a l'espai, el telescopi deix de poder-se utilitzar. Llavors aquest ha mort. En aquest moment, per exemple, hi ha un altre que es diu Herschel, que està molt actiu, que és un projecte conjunt entre la ESA i la NASA.
Mm-hmm. Com són aquests telescopis de rajos gamma i de rajos X?
Llavors hi ha rajos gamma i rajos X. Rajos gamma i rajos X són radiacions llums de moltíssima alta energia. Afortunadament, aquí sí que la nostra atmosfera ens els tapa tots, no ens els deixa arribar. Per tant, obligadament, si volem estudiar rajos gamma i rajos X, hem de sortir a l'espai. Llavors tenim telescopis a l'espai que observen aquesta llum. I la forma d'aquests telescopis ja no s'assembla en res als telescopis que hem estat parlant, en els òptics ni els infrarrojos, no tenen la mateixa forma, perquè la llum aquesta, gamma i X, és tan energètica que és capaç de travessar tots els detectors, o la major part de detectors, i un telescopi normal la travessarien sense donar cap mena de senyal. Llavors tenen una forma completament diferent, que el que fa és fer rebotar constantment aquesta llum per acabar-la fent arribar en un detector d'una forma molt inclinada, que fa que no puguin atravessar els àtoms del detector, perquè arriba la llum molt inclinada, i llavors és quan podem estudiar aquesta radiació.
Avui amb el Joan Anton Català a la Terra es plana estem parlant de telescopis. Com són els radiotelescopis, Joan Anton?
Aquests sí que els tenim tots més o menys a la ment, que són aquests grans discs que hi ha, que utilitzem també efectes de comunicacions a la Terra per enviar ones i rebre ones. Doncs això són els radiotelescopis. Per tant, el que estan especialitzats en estudiar és un rang de llum, un tipus de llum, que és les ones de ràdio, que com hem dit abans també és llum, el que passa que els nostres ulls no el poden veure. I tenen aquesta forma tan familiar, aquests discs tan grans, que seria l'obertura, eh? Això que dèiem de l'obertura, perquè el concepte d'un telescopi és el mateix, funcionant la llum que funcioni. Ha de recollir llum per concentrar-la en un punt. Com recolles la llum? Sent el més gran possible el seu ull. En un radiotelescopi, sent el més gran possible el seu disc.
El telescopi més gran que existeix actualment, quin és?
S'acaba d'inaugurar fa molt poquet a la Xina. És un radiotelescopi que té 500 metres de disc i està construït al mig d'una vall entre muntanyes, ocupa tota la vall, 500 metres. Tot i que el més famós...
És el Hubble, no?
No, el de radiotelescopis. El més famós és el d'Arecibo, de Puerto Rico, que és on està filmada, per exemple, la pel·lícula Contact, on es va fer Contact. Doncs surt un moment Arecibo al començament de la pel·lícula, que és aquest disc que està a Puerto Rico. És antic ja, però és el més famós de tots els radiotelescopis. En quant als òptics, si parlem dels òptics, el més gran que hi ha en aquest moment és a la illa de La Palma, a Roque de los Muchachos. És el gran telescopi de Canàries i té un ull, un mirall, de 10 metres i mig. És el més gran de tot el món, encara. I dic encara perquè a Hawaii, a dalt del Mauna Kea, que és un volcà que hi ha 4.400 metres, hi ha la tira de telescopis, hi ha un projecte de construir el famós TMT, que és el 30 Meter Telescope, que és un telescopi ja que té 30 metres de mirall, però què ha passat? Bueno, les inversions són increïbles, però què ha passat? Que els natius de Hawaii han demandat a l'Estat perquè Mauna Kea per ells és un lloc sagrat. I ja hi ha molts telescopis allà dalt i no en volen més. No volen tot el desenvolupament tecnològic i d'altre i econòmic que això portarà. Han fet també, s'han oposat a la construcció, s'han mobilitzat, hi ha molt de merder, moltíssim merder, i tot el consorci on hi participen molts països amb aquestes inversions han declarat que si finalment no se'n surten de construir-lo a Mauna Kea, aquest gran telescopi se n'anirà a Canàries una altra vegada també, a Roque de los Muchachos, a l'illa de La Palma. Per tant, imagina't l'atenció que hi ha en aquest tema, els interessos que hi ha, i si això anés cap a La Palma, els llocs de treball, les inversions que això significaria, que serien enormes. Ja veus que Canàries i Hawaii, te n'estic parlant, són les meques de l'astronomia actualment, són on s'estan fent les grans inversions, Xile també, pels grans telescopis òptics, perquè tenen uns cels extraordinaris, a més són elevats, són volcans tant Hawaii com Canàries.
Cels clars, no?
Cels molt clars perquè estan rodejats d'oceans i a l'aire, les capes d'aire que són turbulentes, arriben després de milers de quilòmetres de navegar sobre el mar, arriben les capes ordenadetes, no han hagut de pujar ni baixar muntanyes, amb la qual cosa les turbulències són mínimes.
Escolta'm, a Catalunya o a Barcelona també tenim un telescopi històric, l'Observatori Fabra, no?
Sí, exacte, el telescopi del Fabra paga la pena visitar-lo, és impressionant. És un telescopi que es va fabricar a París l'any 1903 i es va instal·lar aquí al Fabra el 1904. Té 6 metres i mig de llargada, és d'aquests tubs llargs, per tant és un òptic refractor, d'aquests que jo t'explicava que són de lents, i un ull de 38 centímetres, una obertura de 38 centímetres. Pels moments en què es va construir, començaments del segle XX, era un gran telescopi. Avui, tecnològicament, està superaríssim, a part que està al costat de Barcelona. Però tot i això, té un valor històric incalculable. Jo faig les visites els divendres i els dissabtes, actualment, a la gent que ens ve a posar l'ull, i jo els hi dic, el valor del que fareu ara, que és posar l'ullet en aquest telescopi, és increïble, és el que va fer el Josep Comas i Solà a començar el segle XX. És un telescopi que el venen a visitar astrònoms de tot el món, no pel valor científic, no pel que pot veure aquest telescopi, sinó per l'estat de conservació que té el telescopi, la cúpula, tot l'entorn. És fabulós.
Escolta'm, i el Hubble, que dèiem també que és un dels més coneguts, què està fent exactament?
El Hubble és, com et deia, el que ens ha revolucionat el coneixement de l'univers. Està a l'espai des de l'any 1990, ja és vellet, ja està esperant que el jubilem, ja és molt per un telescopi, i n'estem construint un, que és el James Webb, que si tot va bé s'enlairarà el 2021 i que substituirà el Hubble. Però les inversions s'han superat les inversions que es preveien, el calendari s'ha superat diverses vegades. Estem lluitant per construir un telescopi que tindrà un mirall de 6,5 metres a l'espai. És brutal.
Però tot això, segurament alguns estan escoltant i diuen, mira, escolta'm, tinc ganes de fer-me'n un com el Jonathan quan tenia 9 anys a casa. Per on comença?
Ostres, mira, jo no sé què dir. Jo ara t'ho explico, però abans deixa'm dir, els telescopis han baixat tant de preu que no paga la pena que un se'n construeixi un. És molt més senzill anar a la botiga i comprar-se'n. Dit això, si algú vol practicar i fer aquelles andròmines que jo feia quan tenia 9 i 10 anys, jo ho feia en un tub de cartró que l'aconseguia d'una botiga de roba. Eren els tubs de cartrons amb els rodons en els quals s'enrotllava la roba. Una ampolla buida de plàstic a la que li tallava el cul per poder lliscar aquella ampolla per sobre del tub i fer de portaoculars. És on em permetria enfocar una lent convergent que anava a comprar a l'òptica. De les més senzilles, que em costaven 4 duros, que tenia un focus igual a la longitud del tub de cartró. I llavors vaig desmuntar un microscopi que tenia per utilitzar els oculars del microscopi i poder-los utilitzar per aquest telescopi. I així és com ho feia.
Fantàstic, Joan Anton, una abraçada.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i tornem.